És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Molt bé, doncs ja us ho dèiem en començar aquest programa, eh? Aquesta és una setmana així una miqueta tonta, per això de les vacances de Setmana Santa, vacances per un, per d'altres no tant, per tant nosaltres avui, doncs sí, estem aquí al peu del canó i per tant hem de rebre amb en Gavi Martín en una nova edició del Coses de Palamós. Gavi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
A punt de fer vacances tu o no?
Sí, home, i tant. Tant treballant, vacances, sempre mig-mig.
Una mica barrejat, eh?
Sempre.
Molt bé, escolta'm, jo no sé si és perquè la setmana que ve no tindrem programa, perquè dilluns és festa i és la setmana de Sant Jordi,
exacte,
que avui parlarem de Palamós i literatura.
Exacte, exacte. Però de literatura de la bona, 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 eh?
Sí, sí.
D'aquella...
I clàssica.
Exacte, eh? La del Siglo d'Oro.
Palamós i el Siglo d'Oro.
Sí, sí, molta gent deu pensar, ostres, però realment hi ha un vincle entre Palamós i la literatura espanyola del Siglo d'Oro.
Sona estrany, que... d'entrada sona estrany.
Sona estrany, però estem parlant, clar, és que ja ho entenc. Estem parlant del període d'esplendor de les lletres hispàniques, sobretot obra literària, dels segles XVI i XVII, però veurem que sí, que realment hi ha un vincle. Mira, el vincle, veuràs que ràpidament el trobarem. Hem de pensar que a partir del segle XV hi ha una gran revifalla cultural i política de les corones hispàniques, eh? Tant la corona d'Aragó, però sobretot també la corona de Castella. Hi ha un, sobretot a Europa, hi ha un gran període de preponderància política, militar i cultural de Hispània, del que eren les lletres espanyoles. En aquesta època, un dels grans viatges preuats pels intel·lectuals, pels artistes, pels escultors, era el viatge a Itàlia. I com es feia aquest viatge a Itàlia? Bàsicament es feia per mar, per cabotatge, eh? Per tant, molts dels grans artistes, els grans literats espanyols que volien a Itàlia, havien de passar per la costa, port rere port, amb el seu llagut, o el seu vaixell, o la seva galera, per arribar, poder arribar a Roma per estudiar els clàssics. I què passava? Doncs Palamós es trobava ben bé al vell mig de tot aquest trajecte. Per tant, Palamós es va convertir en un lloc de trànsit a Itàlia molt, molt, molt important. I en aquest temps, sobretot en el segle XVI i XVII, trobem que Palamós és visitat per nombroses figures literàries, artistes, mecenes, diplomàtics i grans personatges rellevants de l'època. Per tant, veus, ja en un moment ja hem trobat aquest lligam entre els grans autors del Siglo d'Oro i Palamós.
Per tant, sempre eren unes visites, unes estades una mica de passada, diguéssim, en trànsit.
Sí, sí, però a pesar d'això, veurem que molts d'ells van quedar fascinats pel paisatge o per alguns aspectes de la zona o alguns vincles que van establir a la zona i això ha fet que es reflectís en algunes de les seves obres. Si et sembla, anem ja per la carnassa i anem a veure quins d'aquests autors...
Posem-hi
doncs,
noms, no?
Exacte, millor.
Vinga.
Mira, el primer d'ells va ser Andrea Navaggero. Andrea Navaggero, sol italià, i és que realment era italià, tot i que aquí a Espanya se li deia també Andrea Navajero, van espanyolitzar el nom, era un diplomàtic i poeta venecià que, bueno, en aquella època de la poesia vivies poc, per tant, molts d'aquests personatges eren intel·lectuals, i en aquest cas, Andrea Navaggero era ambaixador de la República de Venècia, que arribava a la península doncs, per com a representacions diplomàtiques i per anar a veure el monarca. Doncs bé, aquest personatge doncs, es va embarcar a Gènova i encatxalava una ambaixada extraordinària. I aquest destacat humanista doncs, sembla ser que en l'itinerari del viatge doncs, fins a Barcelona va trobar certs problemes a la mar i bueno, fins i tot va patir certs marejos i el 24 d'abril de 1525 doncs, va arribar a Palamós i va dir, escolta, no vull continuar per mar perquè en aquest temps escolta, ja vinc marejat de Gènova. Per tant, si us sembla, doncs, em quedaré uns dies aquí a la vila, descansaré, faré baixar els cavalls perquè aquesta gent baixava fins i tot amb els cavalls en el barco, fins i tot ella explica que em va perdre un de tanta moguda que tenia el barco amb aquest mar mogut i va romandre a Palamós 4 dies. Aquest descans doncs, li va permetre doncs, gaudir del paisatge, atendre la correspondència i informar els seus allegats del seu itinerari. I fins i tot hi ha en una epístola a Giovanni Battista Raimusio, que era un també personatge d'allà a Venècia, que hi ha la correspondència entre aquests dos personatges, ella Palamós i l'altra Venècia, doncs el diplomàtic venecià descriu Palamós i és curiós veure de quina manera ho fa. Mira, explica el següent, diu: la província en que ahora estoy es muy parecida a otras de Italia, pero con los jardines más hermosos que yo podía imaginar y no necesitaba menos para reponerme de los peligros de la mar. He hallado no pocas hierbas y peces curiosos. És a dir, el primer que li va cridar l'atenció de Palamós era la fragància, flors, saps? Ho comparava amb un jardí.
El paisatge i la natura.
Exacte. Hem de pensar també que encara no hi havia hagut l'esclat del boom turístic, per tant, tot era molt més feréstec. La vila de Palamós estava molt limitada al turó, a la zona de Pedró, en aquella zona, i fora d'aquella zona habitada, tot l'altre eren camps, eren zones inundades de cobertes florals i tot tipus de fragàncies. I per tant, això li va cridar molt l'atenció. I també fa referència a aquest gran interès que tenia també per les ciències naturals i la botànica i bé, la sensibilitat bàsica que tenia pel paisatge, no? Ell va passar aquests 4 dies així reposant a Palamós i quan va venir una galera que el volia per proseguir el viatge cap a Barcelona, doncs va desistir i va demanar, sisplau, de continuar amb els seus adjunts fent el camí a cavall fins a Barcelona. I sí, van agafar 4 cavalls i van sortir de Palamós, van creuar tota la Vall d'Aro fins a Hostalric, on van fer fonda, o sigui, en un dia van arribar a Hostalric, i ell en el seu diari descriu tot aquest trajecte, doncs, pel Baix Empordà i fins a arribar a Barcelona, fins a tal punt que també com a anècdota veiem que deixa constància de la gran quantitat de bandolers, que ja n'hem parlat en aquest programa, que hi havia per aquestes muntanyes i fins a arribar a Barcelona. Doncs aquest va ser un dels primers grans literats, no?, d'aquell moment que parlava de Palamós.
Però en tenim més, no?
En tenim més, i de més coneguts. Tenim el senyor Tirso de Molina, vull dir, un de les grans lletres hispàniques, el notabilíssim dramaturg, que també afalaga les virtuts faunístiques i aromàtiques de la vila de Palamós en la seva obra El amor i l'amistat, una comèdia publicada al 1634. Allà parla, hi ha dos personatges, un que és el comte Galceran, que ofereix a un tal duc Guillem de passar uns dies a Palamós. A veure, no podem oblidar que el comte Galceran segurament es refereix al nostre comte Galcerà de Requesens, segurament doncs, una mica mascarat amb aquest personatge, però segurament a Galcerà de Requesens, que recordem...
Té referències clares.
Clar, lògicament personatge. Era comte de Palamós i era el que posseïa les terres de Palamós. Doncs en la seva obra, entre aquest diàleg entre els dos personatges, el comte Galcerà ofereix doncs a passar en aquest personatge uns dies a Palamós i amb aquestes paraules. I perdoneu perquè és castellà una mica antic, I vos, por este favor, me le habéis de hacer mayor, perdonad mi atrevimiento, en serviros de una quinta que dista de este lugar 2 leguas y junto al mar, Iblas y Pancayas pinta, yo sé, no la hay como ella en Cataluña. Aquí ens hem de fixar a l'elogi natural que queda una mica amagat amb aquestes paraules tan críptiques que són Iblas i Pancayas, no? Que dius, què s'està referint,
no?
Doncs mira, de fet, el que fa és una comparació floral. Són metàfores que es feien servir en la literatura clàssica. I la Ibla va ser una muntanya de Sicília que era molt coneguda per als seus jardins i per la flaira dolça i afruitada. Mentre que la Pancaia, de fet, no va ser una muntanya que va existir, era com un territori mític, fabulós, inventat, que segons aquesta mitologia era cèlebre per aromes que recorden a l'incens. Per tant, estava parlant de les excel·lències de Palamós, també, una altra vegada, a través de la seva flora, segurament, de les olors que desprenia. Aquí no s'acaba, perquè també el mateix comte Galcerà li diu al duc Guillem: «Ahora bien, no os enojéis, la villa de Palamós es vuestra y la quinta es mía». I es referia que a la seva quinta, quina quinta podia tenir aquí Palamós? El Palau Reial. El Palau Reial era el casal doncs, que tenia el comte Galcerà de Requesens aquí Palamós. Tots sabem que ocupava el lloc on actualment hi ha el Castellet, perquè ens entenguem. Allà s'alçava un casal, que era un petit palauet, que primer va ser reial i després va ser comtal, i bueno, es veu que estava molt ben situat, tenia unes bones vistes davant del port, devies des d'allà devies veure tot el moviment de barcos i tota l'agitació del poble, i devies tenir, escolta, un dia de sol des d'allà una finestra del palau devia ser fantàstic. Per tant, li oferia la vila, però li deia ben clar, però compte que és meva.
La quinta és meva.
Sí, tenim més personatges encara. Ja, si era important Tirso de Molina, tenim també un altre que no és tan conegut, però va ser un gran poeta també del segle d'oro, que va ser Bernardo Balbuena, que aquest personatge va viure a cavall entre el segle XVI i XVII, i aquest personatge també en una sèrie de poesies que fa, aboca més lluances sobre Palamós. Concretament, a una obra que se diu El Bernardo o Victoria de Roncesvalles, sempre tenen aquests títols així bastant recargolats, que a vegades no tenen massa relació amb el que llegeixes, eh? És bastant habitual trobar-t'ho. Doncs, es tractava d'un completíssim poema d'èpica culta, amb una factura molt cuidada i polida, i concretament en el llibre sisè descriu les grandeses d'Espanya i entre elles veiem una petita notació que parla de Palamós d'aquesta manera. Diu: antigua població d'aquella costa, allí entre Sorenal i Caracoles, sus anchas ferias tuvo y plaza angosta. Allí hace Palamós sus tornasoles de conchas y coral y allí en sangosta su playa el mundo y acuya las ensancha la punta de la luna corva y ancha. Perdó. Veureu que bueno, és un català d'aquest bastant... perdó, un català que bastant recargolat i bastant antic, però veient atentament aquest text veurem que hi ha petits detalls que fan pensar que realment va estar a Palamós. Diu, sus anchas ferias tuvo. Pensem que Palamós, abans de l'atac turc, va tenir dos grans fires, el mercat setmanal, que es feia els dimarts, i a part tenia una fira de bestiar que es feia també periòdicament. Quan ell va venir aquí a Palamós ja no existien. Per tant, ja tenia coneixement d'això. Després també parla de sus tornasoles de conxes i coral. Sabem que Palamós també era un lloc on l'estar proper a les Illes Formigues, estar proper a les Medes, igual que passava amb Begur, que aglutinava molt de venda de corall, doncs Palamós en aquells temps també el port servia per exportar i per vendre corall. No amb tanta quantitat com Begur, però sí que té un punt de venda també de corall important. I també parla de la Sensanxa, la punta de la luna corba i anxa. Està parlant de la seva platja, tota la badia que forma aquesta mitja lluna corba. Per tant,
la descrivia així.
Exacte, trobem petits detalls en aquesta poesia que ens indica que Bernardo Balbuena va estar a Palamós. I com podem refermar si realment va estar a Palamós? Mira, veient una mica la seva biografia, veurem aquest poeta, doncs, va ser abat de Jamaica, va ser bisbe de Puerto Rico i va passar una etapa peninsular. Si era d'aquests prelats importants, la majoria d'ells van anar a Roma, per tant van agafar el camí aquest de la costa que et portava a Itàlia, ja per qüestions ja eclesiàstiques, ja podrien no artístiques, no?
Tot lliga, però en aquest cas.
Tots aquests personatges van fer el viatge a Roma i és molt probable que a vegades per qüestions de temps, doncs, dic de temps de tramuntana o de mal temps al mar, no qüestions horàries, sinó de temps, de mal temps, doncs hagués de passar uns dies aquí a Palamós. I a vegades aquesta gent, doncs, a veure, eren intel·lectuals, eren gent que disfrutava del paisatge, disfrutava del que veia i mirava d'incorporar-ho a les seves obres. I aquest és un cas, Bernardo Balbuena. Però encara en tenim un altre que ja poder no tenim constància de que hi fos, però sí que va tenir un vincle molt directe amb un dels grans personatges de... que va representar Palamós i va posseir Palamós, en certa manera, que va ser el comte de Palamós.
De quins parles?
I estic parlant del gran Lope de Vega. Ja poc podem dir de Lope de Vega, que la gent no el conegui. Va ser realment un dels grans literats també del Siglo de Oro. Però trobem, curiosament, moltes petites mencions, si més no és caduceres, però petites mencions en diverses obres sobre Palamós, en les obres de El Amete de Toledo o El Fènix d'Espanya, hi ha petites mencions sempre a Palamós, no? I això potser sigui degut a que el comte de Palamós, en aquell temps que era Luis Fernández de Córdoba, va ser mecenes de Lope de Vega i, per tant, va ser un personatge que va tenir una gran relació, no una gran relació, sinó una gran amistat realment amb Lope de Vega i, de fet, la seva gran part de la seva obra manuscrita s'ha conservat gràcies a ell, perquè estava en els fons dels hereus del comte de Palamós. Van ser, durant tota la seva vida, la seva gran amistat els va portar a escriure una dilatada i àmplia correspondència i fins i tot l'autor, Lope de Vega, molt agraït tant amb els diners com amb el suport que sempre li donava el comte de Palamós, el 1614 li va dedicar un dels seus grans llibres, que va ser la parte quarta de les 12 comèdies. Si tu agafes la portada, veus com fins i tot a sota posen, no? I especialment dedicat al comte de Palamós, no? I així apareix escrit. Perquè veiem quina confiança i quin vincle va tenir la família de Lope de Vega amb el mateix comte de Palamós, finalitzarem dient que va ser tal la confiança que el comte, veiem com va actuar de marmessor en el testament de Lope de Vega, és a dir, quan Lope de Vega va morir, el comte va tenir la confiança, diguem, de Lope de Vega per administrar els seus béns. Per tant, veiem com al principi algo que podia semblar una quimera, no? aquest vincle entre Palamós i el Siglo d'Oro, a mesura que hem anat desgranant el programa, hem anat veient com tots aquests personatges literaris doncs, han anat parlant i han anat trobant, no? Doncs, aquest nexe d'unió amb Palamós.
En Gavi, i parlant de tot això, a mi m'has fet pensar sobre, moltes vegades he sentit parlar de la relació que van tenir Palamós i Miguel de Cervantes.
Clar, és la gran connexió que ens falta. Però és tan gran i tan important i hi ha tant de tema darrere...
Vols dir que mereixeria que només un programa dedicat a això?
Gairebé mereix un programa que no podem deixar passar aquesta temporada sense que ho parlem. Per tant,
doncs vinga.
Serà la nostra assignatura pendent.
T'agafo la paraula.
Perfecte.
Gavi, que vagi molt bé, bona Setmana Santa.
A vosaltres.